que també la podeu recuperar. Moltíssimes gràcies, Georgina i Lluïsa, per acompanyar-nos avui al Nou C, i animem a tothom que us vagi a veure al teatre. Que vagi
moltes
bé.
Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una abraçada.
Ens hem passat uns segons a 11:15 de la nit. Us deixem ja amb el Tu diràs. Nosaltres hi tornem demà. Que vagi bé. Bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 24 de novembre del 2022. És l'últim dijous del mes i, per tant, tenim públic a l'estudi. Benvinguts, benvinguts, moltes gràcies. Què us han donat a l'arribar que aplaudiu tan fort? Alguna cosa aquí a l'entrada que us hagin donat? Molt bé, molt bé. Esteu bé? Còmodes? Ben atesos? Sí? Amb ganes de passar una bona estona? Això són dues hores i mitja de ràdio, eh? Sabeu, no?, que estareu aquí gairebé fins a la una. Avui poden passar moltes coses avui. Concurs, tenim tertúlia mundial. Hem entrevistat Alejandro Valde. Alejandro Valde, des de Doha, després del debut d'ahir amb la selecció espanyola. Ha guanyat el Barça femení al Camp Nou. Bé, bé. Algú hi ha anat? Algú ha anat al Camp Nou i hi ha empalmat aquí amb el Tu diràs? No heu pogut anar-hi, no. L'heu estat seguint, no? Suposo. 3-0 contra el Bayern de Múnich. Hi havia gairebé 50.000 persones i avui totes han passat per caixa. Vull dir que també té molt mèrit, aquesta entrada. No és rècord, però el primer partit de pagament al Camp Nou del Barça femení, 50.000 persones. Tenint en compte que, a més, hi ha les obres i només ja en podien entrar 70-75.000. Vull dir que està molt bé, eh? Més de mitja entrada de l'aforament que tenia avui al Camp Nou. Ara us ho passareu molt bé, espero. Espero, espero i desitjo. I ja sabeu que amb el concurs del Tu diràs avui regalarem... Mireu, tenim aquí dos cofres Wonderbox. Un és 3 dies con encanto. 3 dies, 2 nits a qualsevol dels 4.000 llocs que podeu triar entre l'estat espanyol i Europa. Per tant, el guanyador s'emportarà això i el finalista s'emportarà un altre cofre Wonderbox, que és un espai massatge per dues persones. Que no està gens malament, no? No està gens malament? Està bé, està bé. A veure, a veure. I si voleu fer un bon regal a aquestes festes, wonderbox.es. Descobrireu un munt d'experiències. Això serà cap a 1:15 de la matinada, ja cap al tram final del programa. Abans, insisteixo, avui entrevistarem Alejandro Valde, lateral esquerre del Barça. Bé, lateral, perquè pot jugar a l'esquerra o a la dreta. Ahir va debutar al Mundial amb Espanya, no havia de ser-hi, el van cridar a darrera hora per la baixa de José Luis Gallà, i va viure un dels dies més importants com a futbolista a la seva carrera amb només 19 anys. Doncs avui explicarà les seves sensacions aquí al Tu diràs de RAC1. Parlarem d'aquest partidàs de la Champions i... Abans de res, el que farem, per cert, venen el Poquí i la Maria Fernández Vidal, avui, a la segona tertúlia. Perquè, com que avui s'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial, farem un balanç amb la tertúlia mundial, que és aquest espai que hem estrenat amb especialistes com el Marc Guillén, l'Àlex Dalmas, l'Alberto Etjogo i l'Albert Blaya. Amb ells quatre comentarem quina selecció els ha agradat més, quina selecció els ha decebut més, quin jugador destaquen de tots els que hem vist, i quin futbolista n'esperaven molt i no ha estat potser a l'alçada en aquesta primera jornada de la fase de grups. Per tant, avui començarem parlant del Mundial de Qatar en aquest cinquè dia de competició.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1. Els marcadors de la jornada.
Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
Anem a posar ordre al dia d'avui. Quin ha estat els resultats d'aquesta jornada?
A veure, grup G, que és l'últim que s'ha acabat. Brasil 2, Sèrbia 0, amb dos gols de Richarlison a la segona part. Rafinha ha jugat 87 minuts. Alguna ocasió per marcar tingut, tot i que no l'ha aprofitada. I el Brasil estan espantats, perquè Neymar ha estat substituït al minut 79. Ha entrat Antony al seu lloc. El futbolista del PSG ha acabat amb el turmell dret inflat i plorant a la banqueta. Sabem que és un jugador propens, diguem-ne que en alguna ocasió sobreactuar, però no feia bona pinta. Veurem què passa amb ell. El bàndol serbi, Milinkovic-Savic, el lleidatà, 90 minuts a la part ofensiva del mig del camp. I s'havia jugat en aquest mateix grup amb anterioritat el Suïssa 1, Camerun 0, gol de Mbolo, que és jugador de Suïssa, però camerunès de naixement, i que no ha celebrat per aquest motiu el gol que ha marcat. El grup H, al matí poca cosa, Uruguai 0, Corea del Sud 0, amb Araujo a les graderies, no l'han forçat, és el pacte el qual diuen des de l'Uruguai que han arribat amb el Barça.
Bona notícia, pel Barça, que ahir estava una mica emprenyat, ja ho vam explicar, sí.
Això és correcte, i el partit on semblava que tot acabaria amb empat a 0 i que ha acabat amb un festival de gols és el Portugal 3, Gana 2, han marcat Cristiano, João Félix i Leão. A l'última jugada, en el 9è minut de temps afegit, ha estat a punt d'haver-hi un dels gols del Mundial i de la història dels Mundials, amb el porter Diogo Costa posant la pilota en circulació a la gespa. Per darrere, Iñaki Williams, que juga amb Gana, per qui no ho sàpiga, li ha robat la cartera i quan a porta buida es disposava a xutar i a marcar el gol de l'empat, ha relliscat i ha desaprofitat l'oportunitat. Per cert, Cristiano Ronaldo ha fet un gol de penal que ell ha forçat i és el primer que marca en 5 Mundials consecutius. I acabo amb una curiositat d'aquest partit. Bukari, autor del segon gol de Gana, l'ha celebrat fent el salt de Cristiano.
Sí.
El sí, aquell que tothom té al cap. Cristiano era a la banqueta i se l'ha mirat, com volem dir, aquest paio, què fa?
No, se l'ha mirat com dient, no ho ha fet bé. Ja t'ensenyaré jo com es fa.
M'està celebrant el gol amb el meu crit al davant dels nassos. Però bé, en fi, 3-2 que han acabat i Cristiano content.
Dues de les teòriques favorites, no? Portugal i Brasil han arrencat bé i són líders del seu grup.
L'MVP de la jornada.
Cada dia, cada jornada del Mundial, busquem un jugador interessant, diferent, per conèixer una mica més tot aquest univers de futbolistes que hi ha en aquest Mundial de Qatar. Joan Camí, a veure, quin jugador destaques avui?
Bona nit, Alés. Doncs mira, et parlaré de Mohamed Kudus, mig centre ofensiu, davanter de Ghana, va néixer el 2000 a la capital, Accra, té 22 anys. És un jugador que s'ha anat formant a les categories inferiors de l'acadèmia ghanesa Right to Dream, una de les acadèmies que més jugadors ha format per al futbol europeu. I va estar des del 2012 fins al 2018 i després va posar rumb a Dinamarca, concretament a la ciutat de Farum, on hi juga el Nordjylland, l'equip de la ciutat. Dinamarca, malgrat no ser un país amb equips potents en el futbol europeu i el nostre una de les grans lligues més importants del futbol del vell continent, no significa que no tinguin jugadors de molt talent, perquè en una competició en lligues top de futbol europeu solen pescar gràcies a la seva capacitat a l'hora de formar grans talents. Un d'aquests equips que es caracteritzen per aquest talent a formar és el Nordjylland, equip que va captar, cuidar i potenciar el nostre protagonisme, Mohamed Kudus. Fa dues temporades l'Ajax va pagar 10 milions d'euros per ell i des d'aleshores ha seguit creixent en un futbol que, tot i ser menys exigent que el de les 5 grans lligues, ja suposa un pas endavant a la seva carrera. Després d'una temporada discreta per culpa de les lesions, Kudus s'ha convertit en una de les peces claus aquest any. 10 gols i 2 assistències en 21 partits aquesta temporada amb l'Ajax, 4 d'ells a la Champions League, on és el 6è màxim golejador de la competició, empatat, per exemple, amb un tal Leo Messi. Avui, davant Portugal, jugant de mitja punta i no de davanter com a l'Ajax, ha fet un partidàs, donant-li sentit a la possessió, qualitat per sortir d'esbordar, bons moviments sense pilota, centrades i una assistència. Si l'Ajax va pagar 10 milions d'euros fa un any, és probable que en demani 30 o 40 d'aquí uns mesos si manté aquest nivell. El futbol africà sempre ens regala grans sorpreses i és per tots aquests motius que avui mereix l'MVP de la jornada 5 del Mundial.
Kudus, eh? Em quedo amb aquest nom de Kudus, que juga a l'Ajax i en el grup de l'Ajax a la Champions estava el Liverpool, si no recordo malament.
Que li va marcar, per cert.
Sí, sí, va marcar allà, no? És veritat, sí. Correcte. Doncs el Barça va anar a Anfield a veure el Liverpool Ajax i a seguir Kudus, aquest jugador que avui ens destaca el Joan Camí. Gràcies, Joan.
Fins ara.
Ara ho comentarem tot això a la tertúlia mundial amb Marc Guillén, Àlex Dalmas, Alberto Jogo i Albert Blaia. Abans de saludar-los, deixeu-me obrir línies ja amb els enviats especials de RAC1 a Qatar. Comencem pel Damià López, que el tenim just a la zona mixta del Brasil-Sèrbia, a l'estadi de Lusail. Damià, marhaba.
Què tal, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit. Un aplaudiment pel Damià, home, que està fora de casa, està lluny. Que noti el caliu d'aquest estudi de RAC1, ple de goma-goma avui de públic. Dami, quina és la situació en la teva posició?
Doncs aquí estem un dia més a la zona mixta. En aquest cas, vaja, et pots imaginar, multitudinària. Hi ha una sèrie de seleccions que arrosseguen molt públic, però també molta premsa, i Argentina i Brasil. Jo crec que Brasil, en la primera posició del podi, doncs lidera aquesta aglomeració de periodistes, i això fa doncs que aquesta zona mixta sigui absolutament caòtica, tot i que la FIFA, amb el pas dels anys, doncs cada cop ha posat més control i hi ha un número restringit d'accés, però hi ha moltíssima gent, i és per això doncs, que han anat passant alguns futbolistes del Brasil, que han anat atenent aquí per s'han anat aturant en pols de periodistes, i a partir d'ara els que passin doncs, ja no tenen l'obligació de parar-se. Aquí han parlat Richarlison i Fred de moment. Després l'escoltarem. Richarlison ja ha dit que creu que el que li ha passat a Neymar no és greu. Ja circulen algunes imatges de Neymar, diuen que plorant sí. A la banqueta. Jo particularment no li veig que està tapat amb la samarreta, però no he vist cap imatge a l'eix, almenys jo, que se'l vegi explícitament plorant. Més enllà d'això, doncs continuem esperant protagonistes. Molta satisfacció, lògicament, entre les files de la Granadilla, perquè havien fet un pas de gegant per classificar-se. I els serbis, no dic que tranquils, però evidentment han guanyat crèdit. La imatge que han donat avui, doncs tothom l'ha vist, i a partir d'ara doncs, saben el que han de fer. Tenen Camerún el pròxim dia, i si guanyen, doncs se la jugaran en un partit a mort en l'última jornada contra els suïssos.
Perfecte, Damià. Doncs línies obertes, qualsevol cosa, quan obrim Tertúlia Mundial, ens ho fa saber i anirem escoltant protagonistes d'aquest Brasil-Sèrbia pendents de l'estat físic de Neymar. Fins ara.
Perfecte, gràcies, fins ara.
Fins ara. I ens queda l'altre mundial, l'altra cara, que l'estem seguint aquests dies amb la Mar Poyato, l'acompanya dels serveis informatius, també des de Doha, amb el seu diari.
Avui he decidit voltar pel barri on hi ha el meu hotel i allunyar-me una mica del que és el centre de Doha, fugir de l'allau d'aficionats i endinsar-me en un entorn més qatarià, per dir-ho d'alguna manera. Però realment al matí poca gent hi ha pel carrer. Estan acostumats a sortir a la tarda-nit, suposo que per evitar les altes temperatures, tot i que ara són molt més moderades i agradables. Per tant, el que veus bàsicament són homes que van a treballar i no són homes de negocis, precisament. Ni tan sols es veuen nens al matí, això que durant aquests dies no tenen escola. Després ha arribat l'hora de dinar i avui m'he atrevit a tastar un plat típic. Me l'ha recomanat el cambrer, que ha rigut quan li he dit que volia un shakira. Diria que el nom correcte és alguna cosa com shakiria, però no em digueu que no haguéssiu tirat pel dret com he fet jo. La recomanació ha valgut la pena, una crema de formatge amb verdures i un arròs amb ametlles, res picant, així que el cambrer no m'ha enganyat. I després de dinar he passat pel Zoco, el mercat que barreja el Qatar més tradicional amb el més modern. Hi ha un ambientàs increïble i em fascina escoltar les converses de la gent. Uns seguidors italians trucaven a la mare per explicar-li que havien comprat pistatxos de Jordània i dàtils de l'Aràbia Saudita, i he pensat, i de Qatar no han trobat res? I uns argentins que s'han quedat amb les ganes de tatuar-se el nom i el número de Messi al braç. Un tatu d'aquests de henna que marxen unes setmanes. La dona tatuadora qatariana que vestia amb el burca tradicional els ha dit que amb els nois no hi tractava, que això és cosa de dones. En aquest cas han sigut ells els discriminats.
Les històries de la Mar en el seu diari en aquests dies que està a Doha vivint l'altre mundial, la part més social i política d'aquest mundial de Qatar. Pràcticament 3:15, ja tenim per aquí l'Àlex Dalmas, el Marc Guillén, l'Albert Otjogo i l'Albert Blaia. Fem una petita pausa i de seguida obrim aquesta tertúlia mundial, que em fa moltíssima il·lusió. Benvinguts a la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Australitec Full Hybrid, fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Només fins diumenge, amb el Black Friday del Corte Inglés, gaudeix de fins a un 40% de descompte en moda, llenceria i sabateria. I només aquest dijous i divendres, a més, un 25% de regal per les teves pròximes compres de moda, llenceria i sabateria, en el Black Friday del Corte Inglés.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri, Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC, RAC,
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC ho presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes! Per favor, això sí que són vistes! 360 graus, ni un més, ni un menys, que els tinc comptat. No us veus, quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat amb temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols.
Ai, mira que suaves.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que hi ha ascensor.
RAC 1. Tots som un.
Tertúlia Mundial.
Tertúlia Mundial, un invent que hem decidit fer durant aquesta cita mundialista a Qatar amb quatre analistes, des del meu punt de vista, top en el futbol internacional i en l'anàlisi del futbol. Un és el Marc Guillén, que el sentim a les transmissions del Barça Juga RAC1. Hola, Marc.
Hola, molt bona nit.
Bona nit. L'altre és l'analista Champions del Tu Diràs, l'Àlex Dalmas. Hola, Dalmas.
Què tal? Bona nit.
Benvinguts, moltes gràcies. I a Madrid hi tenim els dos Alberts, l'Alberto Jogo, que el podeu seguir també a Gol Mundial i en moltes altres cites a Movistar, i l'Albert Blaya, que està a Relevo i que també col·labora amb nosaltres en diverses etapes. Hola, Alberto, què tal?
Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
Bona nit. Hola, Blaya.
Hola, bona nit.
Bona nit a tots. Mira, vaig sentir la primera tertúlia mundial que vau fer de prèvia amb el Dani Aguilar un dissabte.
Ben fet.
I teníeu moltes ganes de veure Sèrbia. Què, sí, sí. Què és Sèrbia? Què?
Sí, ens hem quedat curts, no, avui, amb Sèrbia?
Bé, jo no sé si ha sigut tant problema de Sèrbia o ha sigut mèrit de Brasil, no? Jo segueixo tenint ganes de veure-la en un partit més de la seva mida, no? Jo crec que ha fet una bona primera part, sobretot defensant-se, quan ha anat a atacar i ha sigut molt valent, potser un punt agosarat. Ha arribat la típica jugada de Brasil, la típica jugada de Brasil, no, el típic gol de Brasil, que ha sigut un golaç, potser el gol del Mundial. Richarlison s'ha inventat una xilena que no sé què pensaran els meus companys. El primer control ha sigut buscat o no? Jo diria que el primer control sí. Li és dolent, no? És un punt imprecís, sí. Però després ho soluciona bé d'escàndol, no?
Jo crec que el primer control és dolent, ell no vol fer això, la pilota se li aixeca, se li eleva, però encara té més mèrit, no? És a dir, rectificar, no? Ell no tenia pensat fer això, però ha estat un recurs, no? A vegades diem que és una mica de, diguéssim, de sal i pebre, no? Que és una miqueta d'adornar-se, però no, és un recurs que té i és una tisora espectacular, i la Sèrbia crec que la primera part ha estat prou bé a nivell defensiu, que ha tapat bé a les figures brasileres, que no s'han sentit còmodes ni Neymar, ni Rafinha, ni Richarlison a dalt, però la segona part és que Brasil té molta artilleria. I veurem el tema Vlahovic, com arriba la jornada 2, que és un futbolista molt important per Sèrbia. Avui ha estat suplent, entenc que perquè no està encara bé físicament, i el cert és que és un, crec que és més mèrit del Brasil de la qualitat ofensiva que té. Dos gols, dos xuts al pal, a l'equip de Tite ha començat amb molt bona nota.
Sí, el control segur, que no és buscat, perquè tal com té perfilat el cos, buscava una altra cosa, buscava control i acabar amb remat ràpid, però després, com diu l'Alberto, aquí rectifica ràpid i ho arregla, no? Sí, jo crec que Sèrbia ho farà bé, eh? Jo confio en que Sèrbia ho farà bé. El que passa que Brasil, l'altre dia, quan el Dani ens demanava els favorits, no? Jo, en aquest tipus de campionat, sempre penso, la selecció que jugant malament et pot guanyar, i jo només en veig dues, que és Brasil i França, ara mateix, i Brasil jo crec que està un graó per sobre de les altres, no? Crec que avui ha tingut el mèrit de generar molt, esperar el moment de partit. A la primera part és veritat que li ha costat més, però després quan ha començat i sobretot quan ha obert el marcador, és que quan es posa per davant del marcador, jo allà ja ho veig molt complicat de batre-la, i a més ha concedit poc defensivament, que a vegades podem pensar que amb tanta dinamita dalt et pots obrir, i sí que a vegades es trenca, però ha concedit poc. Jo és la que veig, bé, és la que veig un punt per sobre dels altres, de les altres. Ara parlarem, no?, de qui està més fort, qui ens ha decebut...
Vull fer un balanç d'aquesta primera jornada, ja que
però,
les hem vist totes. Ja.
Però ja que has tret el tema de Sèrbia-Brasil, a mi em sembla, sens dubte, la meva favorita, que ja ho vaig dir i ho mantinc.
És que és interessant el que diu l'Àlex, que aquestes que no juguen bé però et poden guanyar, que posa Brasil i França. L'altre dia parlàvem de la gran baixa de Benzema, i dèiem, bé, França segueix sent favorita, perquè tot i no tenir Benzema segueix sent una selecció igual de potent, i avui veurem què passa amb Neymar. No crec que estigui pas tot el Mundial fora, però si hi estigués tot el Mundial fora, per mi seguiria sent igual de favorita, perquè és que amb els jugadors que té ho hem vist avui, és que no, tot i que no hi hagi Neymar, seguirà jugant i tindrà el mateix gol i el mateix desequilibri al davant.
Tu, Blaia, què en penses
de fet,
Brasil-Sèrbia?
Sí, no... anava a afegir que pel que comenten és que a més avui Neymar no ha estat el seu millor partit. De fet, ha tingut moltes pèrdues de pilotes, l'ha vist força imprecís. Sèrbia ha treballat molt bé la zona de Neymar, evitant que pogués entrar en joc. Tot i així, la jugada de l'1-0 que desencadena, no? Una miqueta aquests grans minuts de Brasil és seves, aquella recepció al carril interior, i a partir d'aquí aquest punt de màgia. Jo sí crec que potser la baixa de Neymar seria més sensible, perquè al final França portava molts anys sense Benzema, i mai l'impacte del francès havia estat tan alt com el de Neymar, no? Potser a nivell emocional és un cop dur, però és que avui els canvis, recordem, ha tret a Antony, ha tret a Rodrigo, que és un dels jugadors ara mateix més de moda, i és suplent en aquesta selecció, i a Gabriel Jesús, no?, que probablement sigui un dels millors nous del que portem de temporada. Per tant, és que, diríem, l'artilleria que té a Brasil és absolutament espectacular. Jo coincideixo molt amb la lectura de tots. Per mi és la gran candidata, ho vam dir abans de començar el Mundial, i jo crec que aquest partit reafirma més aquest missatge.
Però escolta, un moment.
T'has passat aquí amb aquesta frase, perquè vam dir una altra cosa.
És que aquí jo et tinc apuntat també de la tertúlia de la prèvia, que aquí...
Sí, jo vaig dir Argentina perquè, bàsicament, una miqueta més d'acord.
Aquí hi havia dos teams,
Sí, hi havia el team del Maset Jogo, que van dir... la campiona serà Brasil, i el team Guillem Blaia veu dir l'Argentina.
Sí. No, aquí hi havia l'Eix, hi havia el team Batucada, val? I el team Asado.
Exacte.
Vale? Sí, està bé.
L'Asado, mira, l'Asado, bueno, ens vam casar.
Queda molt, tu sí. Canvies l'Argentina, encara la dones per morta o no, Guillem, tu?
No, per morta no la pots donar, però ja que fan això del team Asado, és veritat que és el team de la passió, del cor, que vam tirar més cap al que ens agradaria. I de fet, per aquest cor que té Argentina, a mi m'ha decepcionat molt, i potser és una de les grans decepcions. Que els anés malament en algun moment al Mundial, et podies imaginar. És veritat que el debut sempre és una mica més complicat, psicològicament, etc. Però, ostres, la psicosi que els hi va agafar...
Però no juguen malament, no, el primer temps?
No, per això, però és que jo crec que... Aviam, Argentina no serà ni molt menys, estarà mai al nivell de França ni Brasil, això tots ho sabíem, però és això, no juguen malament, saben una mica les quatre cosetes que saben les seves debilitats, les seves mancances, i això els fa un equip competitiu. Però clar, que de sobte encaixis un gol, i que de sobte es desmoroni tot, i ja t'agafi l'urgència, que s'assembla que s'estigui acabant el Mundial, clar, et fa por pensar què passarà en una eliminatòria, quan algun moment se'ls hi torci. Jo segueixo pensant que Argentina es classificarà, però clar, algun moment tindràs complicat, algun moment t'entra algun gol, i llavors has de ser consistent. És veritat, són partits, o sigui, tornejos molt curts. Clar, que els agafi aquesta psicosi, que ja sembla que s'acaba aquesta urgència, home, preocupa, perquè després de tantes victòries semblava que haurien d'estar una mica més curtits.
I,
no?
I el Blaia, tu canvies o no la teva aposta?
Jo segueixo mantenint, crec que Argentina pot arribar molt lluny, però sí que és veritat que jo penso que hi ha dos noms que van entrar l'altre dia des de la banqueta, que són tant Enzo com Julián Álvarez, que han d'estar a l'11. A mi em semblen dos peces indiscutibles, i més veient el nivell de jugadors com un Rodrigo de Paul, que va fer un partit molt, molt fluix. I hem de veure aquí la capacitat d'Scaloni que té per rebaixar la tensió i per tornar a situar una miqueta el marc mental de l'equip dins el que és el futbol i fora de tot aquest soroll que sabem que Argentina el genera, perquè si no, evidentment, el seu grup no és pas senzill. Però jo sé això, mantenim que per mi Argentina sí, és una de les candidates. Cada setmana aniré rebaixant, ja, no?
Sí, jo
que han començat per aquí, que t'ha decebut més Argentina, Alemanya, alguna altra...
A veure, jo els del team Asado no els dono per finiquitats, eh? El que ha dit el Marc, s'ha de tenir molt en compte, és un campionat curt, no? I en un campionat curt es canvien molt les coses. Jo crec que Argentina el següent partit ho pot fer bé. Ara, a mi em decep molt. Per una banda hi ha la decepció, i per l'altra el que pot fer en el torneig, no? Per mi em decep especialment, i em va decebre Scaloni, perquè el considerava un lector de partit més bo, perquè el partit era relativament senzill de llegir, no? És a dir, vam veure l'Aràbia situada amb la línia defensiva molt amunt, molt comprimida, molt bé, però tu tens el millor assistent del món i tens jugadors que et poden anar a l'espai, no? Era tan senzill, entre cometes, parlant de l'èlit, com coordinar una bona desmarcada amb una bona passada a l'espai, sí, no? Sí. I Argentina no ho va fer, va caure moltes vegades
Lautaro,
en
Lautaro, i tens Di
Maria... Sí, sí. I no van tenir aquesta claredat, després els hi entra la precipitació... Bé, a mi em va decepcionar. Hi han diverses seleccions que m'han decepcionat, perquè no hem d'oblidar que en aquesta primera jornada són 39 gols amb 15 partits. Amb dos partits s'han fet 15 gols.
El d'Espanya, no?
Per tant, sí, el d'Espanya i el d'Anglaterra. Si traiem aquests dos partits, ens anem a una mitjana inferior a 2 gols per partit. Estem parlant d'una mitjana baixa. Estem parlant de 4 0 a 0.
Sí, que no havia passat mai a la història.
No havia passat mai a la història.
En la primera jornada.
Gairebé és el 30% dels partits que hem vist, I sí que trobo a faltar més atreviment. És a dir, jo veig que un futbol, això és la tendència del futbol, i ho estem veient en aquest Mundial, un futbol més preocupat per la pèrdua que no per desequilibrar. I per això, per mi, la gran notícia tàctica i la gran alegria per mi és Anglaterra, per d'Espanya, que després en parlarem, per mi és Anglaterra, que és l'única selecció que ha trencat esquema de tres centrals per jugar amb quatre defenses i per anar una mica més alegrement a buscar el gol.
Et jogo, tu?
Jo sí que veig, tirant una mica aquest del fil que estem posant sobre la taula, és una miqueta la... I veig un ritme de més, és a dir, un ritme més alt, és més fàcil anar a les ajudes, està més intens... Hi ha 5 canvis, per tant, a l'equip que no vol jugar i que vol ser més reactiu o més destructor, ho té més senzill, no? entre cometes, per entendre'ns. Això fa que els partits estiguin més tancats. Jo de l'Argentina i d'Alemanya no seria tan catastrofista perquè són dos partits, companys, que en circumstàncies normals són de 3-0 als 2 al minut 30, d'acord? Mm. Però no va ser així. I el que deia Messi va lligat amb el que deia ara el Dalmas. A Messi va dir... Ho veiem massa fàcil, no? Vèiem 45 metres a l'esquena de la defensa d'Aràbia Saudí i volíem llançar sense posar-hi una mica de pausa, no? Sense donar un passe extra, no? Que et donés o que habilités el davanter de cara a buscar aquest 1-1. I aleshores va arribar el pànic. Jo crec que l'Argentina, aquesta dinàmica tan bona amb Scaloni, ha fet que no hagi passat cap circumstància adversa des de fa ja 3 anys, de tal manera que a la primera que li arriba, diguéssim, a la primera que li arriba al front, ja no va ser capaç de reaccionar més enllà de posar-hi rauxa, no? Más corazón que cabeza, no? que se n'hi diu. I aquí, evidentment, molts senyalats, com deia el Blai abans, tant el Rodrigo de Paul, i també diria el Papu, arriba l'Argentina amb Rodrigo de Paul, baix de forma, Nahuel Molina, baix de forma, Papu Gómez, baix de forma, futbolistes que amb els seus clubs no estan funcionant bé i que tothom esperava aquella versió de la campiona d'Amèrica de l'any passat, però no ha estat així, i evidentment ara davant de Mèxic aquest dissabte serà un partit increïblement difícil, perquè és que aquí sí que s'hi ha de guanyar l'albiceleste com sigui.
Veurem com es refan d'això d'una mica de balanç de cap on ha anat el Mundial o el que ens va deixant. Em sembla interessant també les remuntades que ha fet Aràbia Saudita, que ha fet també el Japó, fins i tot la lectura que avui intentava fer Sèrbia. O sigui, amb el tema dels 5 canvis i això que dieu del més ritme, moltes vegades al futbol tenim tendència a fixar-nos molt amb els 11 titulars i cada vegada més haurem de començar a pensar també en els que acaben els partits. Bé, els haurà sortit bé en aquests dos, però sí que vas veient molts equips que van dient, bé, la primera part, evidentment, jo no t'aguantaré 90 minuts de cos a cos, no et puc atacar 90 minuts, sóc un equip inferior. Bé, la primera part m'esperaré darrere, m'aguanto, apreto les dents i ja trobaré el meu moment. I quan tingui el meu moment, he tingut 5 canvis per posar-los. He puc posar a jugadors, puc tenir pólvora. I la lectura de la segona part, evidentment, no sempre et sortirà, però sí que hi ha molts equips que com a mínim tenen aquesta opció, que potser amb els 3 canvis els hi costava molt més tenir alè, tenir força per llavors al final doncs a remuntar un partit.
Estem tots d'acord doncs, que l'Argentina ha estat una de les grans decepcions, Alemanya també. Tu deies abans alguna més? Vols apuntar-ne alguna més? I anem al que us ha agradat.
Per mi, jo aquí coincideixo molt amb l'Alberto, que el partit d'Alemanya és molt enganyós, O sigui, la primera part d'Alemanya és molt bona, És molt bona. Però vaja, no guanya i ens anem a posar-lo com a decepció. Per mi, jo crec que Alemanya, el partit Espanya-Alemanya és un partidàs. Sí, per mi hi ha seleccions que poden jugar bastant millor del que fan, però ja no perquè estiguin més encertats o menys, sinó per intencions, no? Per mi, per exemple, Països Baixos pot fer-ho molt millor, Bèlgica ho pot fer molt millor, Uruguai ho pot fer molt millor,
que avui ha sigut una castanya,
Portugal ho pot fer molt millor, és a dir, hi ha tres seleccions que, per exemple, han guanyat i tu mires el resultat i penses han estat còmodes i que a mi m'han generat dubtes, que és Països Baixos, que és Portugal i que és Bèlgica. veurem cap on va, no? Però va amb la línia aquesta que estem comentant tots, d'aquest segon partit, però trobo faltant la proposta, no? Més intenció.
Alguna més que vulgueu sumar, Alberto o Blaya?
Jo sé que anaves a...
Sí, perdó.
Anem, sí, Alberto, digues.
Anem amb l'Etjogo primer, sí, perdoneu.
No, bueno, bàsicament, jo, per exemple, si parlem, per sortir una mica aquí del radar, si parlem de proposta futbolística, a mi el partit que més m'ha decepcionat, i hi ha hagut unes quantes castanyes, aquest Polònia-Mèxic va ser una cosa...
Total.
Jo crec que aquí a Guantánamo, quan algú es porti malament, li fotran això en bucle, perquè va ser una cosa... I tot i fixa't que Polònia va tenir l'opció de marcar amb aquell penal de Lewandowski, però el cert és que una proposta molt pobra. Mèxic, perquè crec que ja no té, o sigui, no crec que no li dona, té a Vega a l'esquerra, té a Irving a la dreta, però més enllà d'aquí li falta qualitat per tot arreu, i Polònia, que és un equip que és que no, o sigui, no vol la pilota per res, o sigui, no té a Zielinski, té a Lewandowski, té futbolistes que poden fer mal, però el cert és que aquests dos, per la proposta, és una mica un resum, no? Que moltes vegades un 0-0 pot ser enganyós, però en aquest cas, tot i el penal fallat per Lewandowski, a mi em va decebre molt de que, ostres, un Mundial és cada 4 anys, tens una oportunitat de mostrar-te i realment estàs aquí amb la intenció, bàsicament, de no equivocar-te, de no perdre i de que corrin els minuts.
Blaya?
No, jo només anava a afegir que, molt d'acord amb el que comentava l'Àlex, no, de tant de Bèlgica i també del partit que vam veure l'altre dia amb... Ara no em sortirà la selecció, Portugal, avui, que ja tan liu de partits ja no me'n recordava.
Sí,
és que més, és que el partit de Portugal, la primera meitat, per mi ha sigut també força fluixa, i al final jo crec que aquí hi ha una cosa que s'ha de subratllar, i és que aquestes seleccions, moltes vegades els entrenadors, no, segueixen cedint amb aquestes jerarquies dins el vestuari, que evidentment són molt importants, perquè a mi em sembla inconcebible que Eden Hazard estigui per davant de Trossard a la selecció belga, una Bèlgica que va guanyar però va fer un partit fluixíssim davant una Canadà que a mi m'ha agradat força, sincerament, i entenc el rol de Cristiano, no? O de Luis Suárez, per exemple, però em sembla, futbolistes, tot i que Suárez, perdó, que Cristiano hagi marcat avui, que no sé si estan ara mateix per liderar aquests projectes. Només tenint en compte que tant, sobretot Rafael Leao s'ha quedat a la banqueta, un futbolista que ha acabat marcant un gol i que a mi em sembla que ha de ser titularíssim. Jo crec que João Félix, si bé és cert que és bastant intermitent, té aquest talent i aquesta veritat per ser decisiu en qualsevol moment, i a mi Leao és que sincerament em sembla el futbolista més determinant que té la selecció portuguesa, i jo crec que Santos no pot renunciar a ell. Veurem com avancen, perquè evidentment per talent són seleccions totes les que hem anat citant que poden fer molt de mal i que en qualsevol eliminatòria poden deixar fora a qualsevol equip, però que al final els mundials plantegen preguntes i sembla que al moment les respostes no són suficients.
Jo ara això és un jardí que ja obrirem un altre dia, però el tema dels arbitratges, aquests penals que s'estan xiulant...
El d'avui de Cristiano, sí, molt just,
Avui no, ara perquè és fase de grups i hi-ha-ha-ha, i mira, no sé què, que el temps afegit i tal, però el tema dels penals, quan arribi la part transcendent, si seguim així, em sembla horrorós els penals que s'estan xulant avui, el de Cristiano, el de Messi l'altre dia també, sí. No
sé. Que li piten a Maguire també, sí. Marc, que li piten a Maguire, sí. Que li van fer un al principi i dius, bueno, és el 6-2, no? No passa res, però home, sí que passa, no? Perquè al final estàs posant el llistó tan baix, no? Que qualsevol acció doncs pot acabar amb un penal, i és que un penal mal assenyalat, fixa't avui, no? La selecció ganesa que estava aguantant prou bé, al final t'obliguen a anar al remolc, i ja ens van dir al principi, el comitè tècnic d'àrbitres va dir que els penaltitos ja desapareixien sí o sí aquesta temporada, no? Per tant, a mi em sembla que això s'ha d'aturar, perquè és que un penal és un càstig molt gruixut.
Mira, sobre aquest penal de Cristiano Ronaldo avui a favor de Portugal, n'ha parlat, a Gol Mundial, a Movistar, n'ha parlat Iñaki Williams, que està jugant amb gana. Ja sabem que Nico Williams està a Espanya i Iñaki Williams, el seu germà, està jugant amb gana i ha dit això.
Salisu dice que no es penalti, para mí desde atrás tampoco me ha parecido penalti claro, sí que es cierto que al final pues un jugador con la jerarquía de Cristiano, si va al suelo es mucho más fácil para mí pitarlo, pero bueno, creo que ha habido más errores nuestros que nos han penalizado en este partido, y creo que en 4 días hay otro partido y no tenemos tiempo para lamentaciones.
Aquella que rellisca, hòstia, aquella que rellisca, que li ha robat la pilota.
La
hòstia Cristiano ja està donada, és més fàcil pilar-te-lo a Cristiano, però després m'he recordat del minut 99 i aquella que rellisca que li roba la pilota. Quina llàstima. Bé, som molt de gana. A mi m'agradaria que ho fes bé per Iñaki Williams, per l'afició que veies allò ballant, gaudint del futbol, no, de l'experiència.
I de Kudus.
Sí, i de Kudus, que ara l'hem destacat com l'MVP avui d'aquesta jornada. A veure, anem a qui us ha agradat. Clar, jo des del meu punt de vista posaria Espanya, França, Anglaterra i Brasil. Jo aquestes quatre són les que ara mateix veig on fire, més favorites que ningú. Ja sabem que això dels mundials canvien dos dies. Però ara mateix jo posaria aquestes quatre. No sé, Edjo, començo per tu. Quines són les que més t'han agradat en aquesta primera jornada?
Sí, 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 coincideixo amb aquest quartet de, dels que més m'han agradat. Sí que posaria en quarantena a l'eix la qualitat dels rivals als quals s'han enfrontat, no?, d'alguna manera. Perquè, per exemple, l'Equador a mi m'agrada molt a la jornada inaugural, però diguéssim que a Qatar, i especialment al Xip, el seu porter, doncs van afavorir, no?, segurament aquesta victòria de la Tri. Ahir Espanya va fer un partidarro espectacular, rodoníssim, de principi fins al final, però és cert també que a Costa Rica doncs, pràcticament no va suposar cap oposició. Anglaterra, Iran és una miqueta més que aquests rivals, no? Perquè sí que és cert que Iran té alguna coseta més a dalt, té futbolistes que poden fer mal, i jo per acabar-ho de tancar, és a dir, el rival, l'equip que m'ha agradat més i que ha tingut un rival més fort ha estat Brasil avui, no? Per tant, estic d'acord amb aquests quatre, però també podem dir que aquests no tenen culpa, no?, de que el rival que tenen davant no estigui al nivell, i segurament no està al nivell també perquè tu fas les coses molt bé, no? Però jo crec que l'equip més rodó ha estat la selecció de Luis Enrique, i crec que Luis Enrique, ja ho vam dir l'altre dia, ja per mi és el millor entrenador d'aquesta competició, i crec que pot ser un element diferencial en circumstàncies complicades, no? Quan la cosa se te complica, quan necessites donar eines als teus jugadors, quan passes per sobre de la jerarquia i diguéssim que prioritzes, no?, el funcionament col·lectiu, crec que aquí Luis Enrique pot marcar la diferència.
Sí, sens dubte, aquestes quatre hi coincideixo plenament, eh? És a dir, el que tenia el partit més exigent era Brasil davant de Sèrbia i mostra el que és partidars d'Espanya. A mi em va agradar molt, molt Anglaterra, però per al canvi que havia vist en la proposta, i França sí que ho poso una miqueta més en quarantena, tinc ganes de veure-la, està bé, eh? És evident que té tot el que té, tinc ganes de veure-la quan hagi de, quan les coses vagin difícils.
Té Dinamarca ara, el pròxim partit, a veure, no?
Té Dinamarca, jo crec que el rival li va donar moltes facilitats. A mi, jo també posaria com a selecció per sortida ja d'aquí que té cosetes és Estats Units, ja ho vaig dir el primer dia.
Ah, sí? I Timothy Weah, el fill de George Weah, que va marcar el 1-1.
Té Pulisic, té Aronson,
té Dest,
sí, però Dest no ho posaríem aquesta llista.
Perdona, que veig somriures aquí a la platea del tu diràs. Que rieu, home, Dest, Serginho. Va fer-ho bé, Serginho, no? Que avui tenim públic a l'estudi, jo, Blaia, que avui farem aquí una festa al tram final del tu diràs. Sí.
A més és dijous.
Clar.
Bé. Què passa el dijous? Què passa el dijous? Què fas el dijous?
No, i a la zona on estan els estudis de RAC1...
Hi ha moviment.
Com s'ho coneix, eh?
No el conec.
Com s'ho coneix, eh? Sí.
Per això no va arribar més amunt.
Estem molt a prop de l'Udegas, que és veritat. Sí, que és una llegenda urbana que diuen que els dijous els periodistes sortien aquí. No sé, jo sé d'on ho han tret, això. Va, reconduïm-ho, digues.
Sí, deixa'm dir després, ja que parlàvem d'Espanya i de Luis Enrique, em sembla, no hi ha dubte, que és el millor entrenador del campionat. Crec que fa una exhibició tàctica. Anirem partit a partit i ho anirem veient, no? Però l'altre dia està molt bé. Amb les dues sessions que pren, són arriscades. Primer posant a Rodrigo a la defensa per atreure la pressió de Costa Rica, per atreure no només la pressió de Costa Rica, sinó un bloc baix que tens al davant, algú que no et vol pressionar, sinó que et vol tancar línies de passada, i tu amb jugadors així que trepitgen camp rival, doncs obligues una mica a saltar, i després deixant fora Morata i optant per una davantera que és que qualsevol dels tres podia jugar a qualsevol de les tres posicions. I si després entrem en sorpreses, a mi el partit de Marco Asensio em deixa bocabadat.
Sí?
Per tot com està. Sí, els de dalt, però per mi sorpresa agradable Marco Asensio, i bé, molt bon to d'Espanya.
Però es pot treure conclusions d'aquest partit d'Espanya o no? És a dir, conclusions d'allò de dir, Espanya, candidata... Vull dir,
no, que... no podem saber el sostre, perquè evidentment és el rival que és, ho veuràs aquest cap de setmana. Ara, comenceixi un Mundial? O sigui, no sé on és el sostre, eh? Potser el sostre arribarà i arribarà on arribarà. Mm. Però, hosta, començar així, tots els veiem amb por, amb respecte, a poc, anem amb compte... Van sortir com si estiguessin jugant, com si portessin tota la temporada jugant junts.
Com avions.
I jugant amb una tranquil·litat, amb una seguretat. Són joves. O sigui, jo crec que és al·lucinant el tema de Luis Enrique. O sigui, aquesta confiança que ell té, aquesta autoestima que té, aquesta xuleria, si vols, que té, la va saber traslladar als seus jugadors.
I perdona una cosa, el toc blaugrana, no sé si també l'hem de posar sobre la taula, perquè el fet que al mig del camp funcioni com un engranatge amb Busquets, Pedri, Gavi, que tinguis Ferran Torra a davant, que també juga al Barça, que tinguis Jordi Alba, que et puja de l'extrema a vegades o de lateral, que també juga al Barça, vull dir, tot això, aquests mecanismes, no?
Sí, sí, ell sap posar això i sap jugar amb aquestes peces, que sap que també li jugaran de memòria, però és això mateix, és que Asensio et venia d'una temporada dolenta i no para d'elogiar-lo, no para de dir-li el bé que ho fa, és un tros de talent i veurem, perquè jo crec que també ens anirà canviant cada partit, perquè per mi ara Asensio podria ser el millor un dels jugadors del Mundial, però el millor el proper partit vol fixar els centrals rivals i Asensio es quedarà a la banqueta o el farà jugar a la banda, però sí, sí, està per convertir-lo en un dels jugadors del Mundial.
Anem amb l'Albert Blaya, a veure, les que més t'han agradat i si vols també fer un comentari d'Espanya, que suposo que la situaràs en aquest pòdium.
Sí, jo coincideixo amb totes les lectures que han anat fent els companys. Jo hi afegiria Japó, perquè em sembla que, evidentment, no només pel resultat, que és fabulós, ara mateix Alemanya està en una situació molt complicada, sinó sobretot per com es va donar el partit. Ho hem comentat tots, la primera part de l'equip de Flick va ser molt, molt estimulant, des del meu punt de vista, fins aleshores, el millor partit d'una selecció, trobant molt i amb continuïtat a Musial entre línies, gran partit de Gundogan, de Kimmich, no?, tots els futbolistes, però la segona part hi ha aquesta desconnexió que a vegades es dona, i a més una Alemanya que es tendeix molt al caos, i a partir d'aquí jo crec que Japó va fer una lectura Morillas o el tècnic, no?, molt bona a través dels canvis, i va acabar doncs, rebentant el partit amb una segona part que per mi el situen en aquest pòdium. És evident que el Japó no crec que puguin, o que tinguin aquest sostre per ser una de les canyetes, ni molt menys, però sí, no sé si ho vam comentar a la prèvia, perquè ja no recordo ni el que vaig dir després de tants partits de Mundial, però crec que el Japó es va apuntar com un d'aquests equips, no? Sí, perquè ara no em volia colar, però un equip d'aquests que compta perquè juguen bé, tenen talent, i sobretot em quedo, no?, que un dels canvis va ser aquest Minamino, no?, que és un futbolista que segurament el coneixerem del Liverpool, ara ja no hi és, però va estar al Liverpool, que al final té una bona banqueta també, no?, i Mitoma, que està al Brighton, que és un futbolista doncs, també doncs, a la Premier, que és un bon jugador, va acabar entrant des de la banqueta i va fer un molt bon partit. Per tant, jo apuntaria a Japó i d'Espanya només per dir que al final, jo a l'eix no sé si aquest partit serveix per mesurar exactament el que podem esperar de la selecció al Mundial. És evident que Costa Rica potser és una de les tres seleccions més fluixes del Mundial, però sobretot és la, no, la gana, com comentava abans també una miqueta al Marc, apuntar aquest factor que per mi és absolutament clau, i coincideixo molt amb el Dalmas amb el que comentava de l'Asensio, no? El treball com a nou, perquè recordo que Luis Enrique va subratllar, no, va dir que no hi havia fals nou a Espanya, sinó que tots eren nous purs, però aquest treball de nou combinant amb Dani Olmo espectacular, i va dir que no repetiria l'11, per tant podem esperar sorpreses. Jo crec que davant hi haurà alguna, i potser a la defensa també tenim algun canvi, amb Carvajal.
Sí, podria entrar, per exemple, no? O Eric o Ansu, no?, que no van jugar, per exemple.
Sí, però de les petites coincideixo amb el Blaya, que Japó és la que potser podem confiar més de que tiri una mica endavant, i fins i tot Estats Units, pensant que el Mundial següent serà Estats Units, serà interessant veure-ho. Són les dues petitetes que potser ens queden i que ens podem una mica fer seguidors. A mi sempre m'agrada fer-me seguidor d'alguna petita. Les africanes sembla que aquest any no n'hi ha cap que tiri, que aixequi el cap, no?
Pròxim Mundial, Estats Units, Canadà, que també heu dit que ho ha fet bé, i Mèxic, que no tant hi haurà de créixer, però amb tres seus, es farà el 2026, i 48 seleccions al pròxim Mundial, el 2026. No 32, com ara, no. 48. Vull dir, entraran tu...
48 seleccions a l'eix, partits de 120 minuts, no?, a la fase de grups, i a gaudir-ho molt, no?, perquè aquests temps extra que estan posant a mi se m'han exagerat, no?, partits on no hi ha res, no?, primeres parts amb més 6 minuts d'afegit, quan realment no hi ha hagut cap contratemps, és una mica estrany. Jo, per posar-hi només una miqueta, ara deia el Marc Guillem que les africanes, de fet només hi ha hagut dos empats i tres derrotes, això sí que és cert, però jo sí que crec que el Marroc ahir va fer un partit molt, molt interessant, i crec que és un equip que està molt ben organitzat, que té un bon porter com el Bonu, que té dos centrals bons, que té laterals, especialment a l'Ahraf, que és molt profund, i sí que falta bàsicament que Ziyech intervingui, no? Perquè Ziyech és un jugador que té molt de qualitat, és un esquerra boníssim, però no és el futbolista més líder, no?, que un equip pugui tenir. Per tant, aquí segurament del que vulgui Ziyech, doncs passa les opcions d'una Marroc que jo segueixo insistint que crec que pot passar davant de Croàcia perfectíssimament.
Ara anirem amb el Damià López a l'estadi Lusail, a la zona mixta d'aquest Brasil-Sèrbia. Té novetat sobre la lesió de Neymar, perquè ha parlat el metge del Brasil. t'escoltarem de seguida, connectem amb el Damià López. Mira, per anar rematant la tertúlia mundial d'avui, ja sabeu que serà un microespai concentrat, no?, amb aquests quatre especialistes que anirem fent en dies molt puntuals d'aquest mundial. Per exemple, ja us convoco per dilluns vinent, perquè dilluns vinent es tanca la segona jornada de la fase de grups i ja tindrem una mica més definits com quedaran els grups, no? Per tant, dilluns vinent tornarem a fer aquests 30, 40, 45 minuts de tertúlia mundial amb l'Etjogo, el Blaia, el Guillén i el Dalmas. Per anar tancant, us vull demanar, mira, cada dia al Tu diràs fem l'MVP de la jornada, a veure si podeu trobar-me l'MVP d'aquesta primera jornada de la fase de grups, val? L'MVP de tots els partits que hem vist fins ara. Bé, us en deixo dir dos, si voleu. Dos MVPs. I també algun jugador, dos que us hagin agradat molt, que siguin els millors, i un o dos que no us hagin agradat gaire, de futbolistes. Sé que és més difícil, no?, perquè és un esport col·lectiu, però a veure si ho podem trobar. Tenim el Damià a punt, des de la zona mixta de Brasil-Sèrbia? No, doncs vinga, va. Quan el tinguem a punt m'aviseu, i mentrestant anem tancant la tertúlia mundial amb aquest joc. Blaia, vols començar tu?
Vinga, la pressió va, cap aquí.
Va.
A veure...
Vinga, qui comença és fàcil.
Tim Asado, tira.
Qui comença...
Que llavors els tens tots.
Per mi l'MVP de... Jo diria que l'MVP per mi ha estat potser Mbappé. Em quedaria amb Mbappé en el partit de França. Em va agradar molt la versió que vaig veure com a jugador total, sense Benzema. Cert que Austràlia no, potser no és el millor rival per mesurar-lo, però podem estar davant del Mundial una altra vegada de Kylian Mbappé. Després, com ho has dit, dos jugadors que m'hagin agradat,
I que no.
Doncs mira, parlant una miqueta diferent, et diria Aissa Laïdouni. També sé que us veu que a l'Etjogo li va agradar, el migcampista de Túnez. Va fer un partit espectacular, va ser un partit que vaig gaudir bastant i el senyalaré perquè em va agradar molt el partit d'aquest futbolista. I l'altre jugador diré Kudus, que abans n'heu parlat. Sí. M'ha sorprès més el canvi, no?, perquè justament quan l'han canviat Portugal ha començat a fer la feina. Per tant, em quedaré amb aquests dos futbolistes. I que no m'hagin agradat, doncs mira, aniré una miqueta a jugadors importants. Un et diré Messi, m'esperava molt de Messi en aquest debut i crec que, tot i el gol de penal, no?, i alguna va passada, que evidentment Messi et farà, per mi no va estar a l'altura del que esperava de l'argentí. I l'altre futbolista que tinc aquí apuntat és, et diré, Cristiano, perquè crec que jo de Cristiano no esperava molt, també haig de dir la veritat, crec que està en un punt de forma molt, molt baix. Ha marcat un altre gol de penal, per mi, per tant, resumeix una miqueta aquest debut d'aquests dos futbolistes, però hi ha hagut dos, tres situacions en què per ell són molt senzilles, que era una bicicleta que ha anat molt lent, una altra definició que no ha acabat d'estar encertat, i apuntaré aquests dos noms per si hi ha que els companys vagin una miqueta a filar més prim amb jugadors menys coneguts i jo ja me'ls trec de sobre.
Molt bé. Va fort, el Blaia. Guillem, va, ara tu.
Bé, mira, jo dels que també vam apuntar com a revelació em va agradar molt Bellingham, amb 19 anys, a Anglaterra, sobretot també perquè és el que necessita una mica Anglaterra, al mig del camp, i és un jugador que comença així, amb un gol, fent un bon partit, jo crec que s'han de creure fins i tot més i donar-li més pilotes a Anglaterra i potser tiraran endavant. I en destacaré un altre que en el fons no és dels millors, però que m'agrada reivindicar-lo, que és Giroud, perquè en vam parlar molt l'altre dia de Benzema, la baixa de Benzema. Crec que és un jugador dels que mai surt a les portades, però és el jugador que ha més gols ha marcat en França, per tant un respecte, i sobretot que millora el col·lectiu. Jo crec que potser amb Benzema, i sé que és un jugadoràs, potser tindria més problemes França, perquè tots vindrien a jugar allà mateix, tots voldrien la pilota i potser ocuparia una mica l'espai de Griezmann, que crec que Giroud potència Mbappé, potència Griezmann i fins i tot permet jugar amb un extrem dret com Dembélé. Jo crec que li dona al final molt més sentit tàctic, tot i que evidentment Giroud sigui un jugador més limitat. Dels que no m'han agradat, te'n diré un, potser menor, però a mi em va sorprendre que fallés així, és Schlotterberg, el central d'Alemanya, en el 2-1 de Japó. Crec que està horrorós, no està concentrat, mal col·locat, no rectifica, i al final Alemanya encaixa el 2-1 perquè Schlotterberg, que és un central molt jove de 22 anys, que promet molt, que està jugant al Borussia Dortmund, que 1,91 passava a ser la gran esperança en el centre de defensa d'Alemanya, i la veritat és que n'esperava molt, i aquí jo crec que s'equivoca molt, i potser serà l'eliminació d'Alemanya, perquè clar, ara tu has d'anar a jugar amb Espanya,
podries
empatar perfectament i no eliminaran Alemanya pel partit d'Espanya, l'hauran eliminat perquè es perdut contra Japó, i crec que és una errada indigna per ell.
Que bo, m'agrada aquest nom, l'apunto, Schlotterberg, l'alemany. Etjogo, i després tancarem amb el Dalmas.
Vinga, jo l'Aiduní que deia abans, el Laia és aquell que va anar a terra els 10 segons de partit i es donava cops al pit, no?, celebrant-ho amb la graderia, no?, amb una declaració d'intencions bastant clara del jugador del Ferencváros. Vinga, jo per sortir també una mica dic que l'MVP per mi és Albert Bernard, el tècnic de l'Aràbia Saudí, o sigui, com va girar la truita i a més hem pogut tenir accés a aquella xerrada al vestidor, al descans, que això és or pur, no?, poder escoltar les indicacions i després, evidentment, la traducció, no?, del traductor pels seus jugadors. Em va agradar molt a Frenkie de Jong l'altre dia davant de Senegal, perquè crec que va ser capaç de liderar els Països Baixos en un moment on Senegal estava apretant molt, on l'equip africà no deixava circular, i ell, a base de conducció, a base de caure als costats, fa la centrada del gol de Gakpo, no?, del qual vam parlar també a la prèvia. Doncs crec que Frenkie de Jong l'hem de posar aquí, i els que no m'han agradat, haig de posar en primer lloc a Rodrigo de Paul, no perquè esperés molt d'ell, sinó perquè s'ha passat, no?, tota la concentració fent de guardaespatlles de Messi. Si Messi anava a beure aigua, Rodrigo de Paul darrere; si anava algú a demanar un autògraf, ell anava darrere, i el cert és que va estar realment malament. Les estadístiques de passada són una cosa espantosa, per tant, el Rodrigo de Paul l'hem de posar aquí sí o sí. I més enllà d'aquí, no sé si dir-vos Robert Lewandowski, no?, però ja no pel partit en si, sinó perquè té una oportunitat d'or, que és aquest penal, i no és capaç de transformar-lo, no? Per tant, aquest seria una mica el meu quadre.
Remata-ho, Dalmas, a veure.
Ai, me'ls han pres tots, no? Sí. Escolta, mira, si obrim, diguéssim, ja el ventall i posem entrenadors, també jo crec que hem de mencionar Luis Enrique, però que m'hagin agradat, a veure, per dir coses diferents, Bukayo Saka d'Anglaterra, crec que fa molt bon partit. M'agrada molt, molt, però molt el partit de Harry Kane, tot i no marcar. I després jo crec que hem de mirar Espanya amb Gavi, no? Crec que és l'únic dels jugadors del Barça que juga els 90 minuts, crec que està molt, crec que és molt segell Luis Enrique, no?, per agradar-me, tot i que m'han agradat més, però per dir MVPs et podria dir també Richarlison, perquè crec que dos gols i forma, però em quedo amb aquests. Després has dit jugadors que
no t'hagin agradat,
que m'hagin decepcionat, que no m'hagin, jo diria decepcionat, perquè portem un partit, no, que ningú es torni boig, i portem un partit. Messi, sens dubte, d'Argentina bastant. Messi, De Paul, podríem dir qualsevol d'aquests. Esperava més de Bernardo Silva també. Jo crec que Bruno està millor que Bernardo Silva, i Bernardo Silva esperava una miqueta més. Per tant, et podria dir aquests dos, i que m'hagin agradat, sens dubte, Kudus. Em va agradar Raum, també d'Alemanya, el lateral esquerre del Leipzig, que em sembla que està bé. I Alexis Vega crec que és un jugador interessant, tot i que és, forma part de la castanya de partit que hem dit, no?, que possiblement el posaríem el pitjor, però a mi em sembla que és un desconegut per la gran gent, bueno, per l'opinió
majoritària, sí.
Per el gran públic, i que té cosetes interessants.
Alexis Vega, on juga, per cert, que jo veus el desconec?
A Mèxic.
Ah, val, de la castanya del Mèxic-Polònia, deies.
Sí.
Alexis Vega, mira, me l'apunto per la segona jornada de fase de grups. Increïble, Masterclass o no? Masterclass o no, públic, això? Brutal, T'han fet una anàlisi aquí de la Mundial, no? I a més gratis ho fan, vull dir, imagineu-vos.
Quasi.
No deixeu de veure futbol mai, Gràcies, Marc Guillén, Àlex Dalmas, Alberto Jogo i Albert Blaya. Fins dilluns.
Una abraçada, amics.
Una abraçada a tots.
Fins dilluns.
Vinga.
Una abraçada.
Adéu-siau. Fem una petita pausa i anem cap a l'estadi de Lusail. Damià López ha pogut parlar amb Rafinha. Voleu saber com està el jugador del Barça? Doncs ara escoltem Rafinha cara a cara amb Damià López i també el metge del Brasil. A veure com està Neymar.
Tu diràs amb l'Aleix Pariser. És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi Ponés i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any. 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
Molt aviat naixerà la banda sonora que bategarà amb tu. Com t'atreveixes a tornar? El disc de la Marató per la salut cardiovascular. 21 cançons del cor i pel cor.
És pel cor, és pel cor, és pel cor.
A la venda aquest diumenge, amb el teu diari.
El cor.
Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps. Perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECABEM. Aprova't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecabem.com.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Balart tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Balart a Barcelona i l'Hospitalet. grupbalart.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Vols renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. Llar amb estil a l'abast de tots.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAEA CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El Mundial de Qatar es juga a RAC 1.
Pràcticament 11:45 de la nit, el Tu Diràs, avui amb públic a l'estudi. Sempre és una il·lusió tremenda i una alegria que hi hagi públic a l'estudi. Després de fer aquesta part específica de la tertúlia mundial, encara ens queda molt programa per endavant. Fins a la una de la matinada tenim el gran concurs del Tu Diràs. Ha de venir l'Albert Bermúdez amb els seus personatges, el company del Matina Codina. Hem de fer passar la Laia Coll i el Gerard Ballera, que venen del Camp Nou, de la victòria del Barça femení. I ho comentarem ara amb la segona tertúlia. Hem fet canvi. Això és com un partit de futbol, no?, que tenen 5 canvis, doncs aquí també hem fet canvis. I entren el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Hola, Poquí.
Bona nit, bona
nit.
Què tal?
Bona nit. I la Maria Fernández Vidal, companya de la Televisió de Catalunya. Bona nit, Maria.
Bona nit. Entren cames fresques, eh?
Sí. Des d'aquí una salutació a l'Anaïs Martí, que està de vacances. Segur que ens està escoltant a aquesta hora.
Segur,
segur. Segur que ens està escoltant.
No té res millor que fer a Manhattan.
Segur que no. Deixeu-me anar cap a l'estadi de l'Usail. Allà hi tenim el Damià López, a la zona mixta. Ha pogut recopilar totes les veus. I, Damià, crec que has pogut parlar amb un protagonista de luxe.
Doncs sí, aquí continuem en aquesta zona mixta, doncs, que pràcticament ja s'està acabant, encara queda algun protagonista. I hem pogut parlar amb Rafinha, aquí hem pogut aturar i hem parlat 2 minuts d'aquest debut mundialista, però abans t'explico, Aleix, que fa uns instants ha sortit Neymar, sí. Ha marxat ja de la instal·lació i ho ha fet amb els ulls plorosos encara, molt, molt, molt afectat. I haurem d'estar molt atents al que passi les pròximes hores. De fet, si el tenim preparat, abans d'escoltar la conversa amb Rafinha, crec que és oportú que escoltem el que ha dit el metge de la Confederação de Brasil, Rodrigo Lesmar, que confirma lesió al turmell, però diu que el més important és el que passi les pròximes hores, estarà en observació i les noves proves que li faran al crack brasiler.
Ele apresentou um pouco de edema, de inchaço no tornozelo, já iniciamos o tratamento imediatamente, ainda no banco, ele seguiu em tratamento agora na fisioterapia e nós precisamos de aguardar 24, 48 horas para ter uma ideia mais clara sobre a situação do jogador. Não existe ainda nenhum exame de imagem marcado, caso exista necessidade nós o faremos, mas isso vai ser decidido à medida que ele seja avaliado amanhã, provavelmente. A expectativa é de observação, qualquer coisa que a gente fale agora sobre a evolução e sobre a sequência dele é prematura, a gente ainda não tem nenhuma resposta, é importante aguardar.
Bé, jo he entès que té una edema, que han començat ja el tractament i que qualsevol cosa que puguin dir ara mateix, no, és prematur, que s'hauran d'esperar. Ara estic veient unes imatges a mundodeportivo.com de la pilota que li ha quedat al turmell, però és brutal, eh? Sí, i marxava molt coix, ja un vídeo també, Damià, aquí al web de Mundo Deportivo, que veiem com ell ha sortit, com dius tu, de la zona mixta molt coix, eh?
Mira, acabo de penjar, no és per fer-me publicitat, Aleix, però acabo de penjar el Twitter així, el meu Twitter així ràpid.
Home,
que,
i tant.
Vaja, és que acaba de ser ara, però de fet, et dic el que ha passat. Mentre estava entrevistant a Rafinha, un company m'ha passat aquest vídeo perquè ha coincidit amb la sortida de Neymar, que li he vist com passava, i et dic, és que passava per darrere de Rafinha, que li ha fet un copet, de fet, amb els ulls plorosos, i m'han passat aquest vídeo d'un company que l'agafa des del darrere, i si et fixes, veuràs clarament com va coix, camina amb molta dificultat, sí, sí, sí. Neymar, i bé, doncs l'estàs veient, entenc, no?
Sí,
doncs,
l'estem veient, ara el posarem a Esport RAC1 també, si podem.
Sí, haurem d'esperar les pròximes hores perquè és una miqueta posar aigua al vi el que ha estat un partit, sobretot la segona part, en què Brasil, després de tenir dificultats contra una Sèrbia molt, molt forta, molt, molt dura, molt, molt solvent, doncs al final ha imposat la seva qualitat, etc, i tot ha estat un festival, no? El segon gol de Richarlison per la història, etc, però clar, aquesta lesió de Neymar pot ser una tallada de rotllo total, així que esperarem les notícies i tot Brasil pendent de l'estat físic de Neymar.
Molt bé, anem a escoltar Rafinha, va, que em fa il·lusió saber què t'ha dit el jugador del Barça, que avui ha estat protagonista i titular, també.
Sí, ha estat protagonista, titular, ha tingut el gol, no l'ha pogut aconseguir, però estava molt feliç, l'hem pogut aturar, ens ha atès amablement i hem pogut xerrar un parell de minutets amb ell.
Rafinha, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, felicidades, gran debut, mundialista, titular, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, creo que para mi noche está más completa, el gol que yo fallé podría haber entrado, pero es normal. De otro lado hay un portero que tiene calidad y bueno, fallé, pero estoy trabajando para el próximo partido marcar.
¿Cómo impone Brasil? Toda la gente, el himno, empezar. Yo creo que imponéis también al rival. Bueno, ¿qué se siente al jugar con Brasil un partido mundial?
Bueno, es... Estoy jugando por mi país y bueno, para mí esto es muy importante. Creo que todo el país está parado para vernos jugar y bueno, para mí es un honor inmenso jugar para mi selección y voy a dar de todo en la cancha.
La sensación es que lo tenéis todo para ganar.
¿Ah?
Que la sensación es que lo tenéis absolutamente todo para ganar. Es el primer partido de 7, tienes que ganar 7 partidos, ¿no? Para ganar un mundial, pero la puesta en escena es muy buena.
Bueno, sabemos la dificultad de la Copa. Bueno, estamos trabajando. Pero lo más importante es nosotros pensar en el próximo partido y así en lo próximo para poder llegar.
¿Has visto a España, por último, Rafa? ¿Has visto a España ayer, a tus amigos del Barça, a tus compañeros?
Sí, sí.
Partido, ¿no?
Qué bien partido, sí. Muy bien partido. Bueno, 7-0. Partidazo de España.
¿Estás hablando con algunos de ellos?
Sí, hablo con algunos, pero nada del Mundial, hablamos cosas de la FIT normal.
Gràcies, Rafinha.
Molt bé, molt interessant el que diu, que vam parlant també aquí al
trobar, no? Al Mundial. M'han dit uns companys meus que es poden trobar Brasil i Espanya.
Depenent de si queden primers o segons de grup, es podien trobar segurament als quarts de final, sí.
Si queden primers les dues, crec que
es troben. Sí. Si queda una primera i l'altra segona, ja anirien per bandes diferents del quadre, però sí, això ho anirem veient, perquè la setmana que ve, ja dilluns es completa la segona jornada de la fase de grups, i divendres de la setmana que ve ja estan els vuitens definits. Vull dir que en una setmana quedaran definits els vuitens de final.
Vale, sí. Acaba ja, que ja ho pintes, un dius molt ràpid i és més lent que un part.
Sí, està fent llarg.
Ja ens va dir el Poqui la setmana passada que no era massa de Mundial. Tu avui has gaudit amb el Barça femení, no? Que ara en parlarem. Ara en parlarem. Damià, des de la teva posició, alguna cosa més? Mira, ara tornarem cap allà, em diuen, i que ens explicarà si algun ha pogut tenir alguna veu més. Del Mundial, així una pregunta ràpida, del que estàs seguint tu, Maria, alguna cosa que t'ha cridat l'atenció?
A mi m'ha semblat una primera setmana força entretinguda, hem tingut força sorpreses o com a mínim coses que se surten del guió, que també és d'agrair, perquè si la cosa comença com molt previsible tot, tampoc convida a seguir-lo. Ara has vist Argentina caure, has vist bon Brasil, a veure què li passarà a Neymar, la selecció espanyola que ningú s'esperava aquesta golejada. Bueno, convida com a mínim a veure quina serà l'evolució després d'aquesta primera jornada.
I la selecció espanyola, que et va agradar amb tanta
molt
presència del Barça?
Sí, sí, també. A mi em va sorprendre moltíssim, perquè sí que era previsible, perquè Costa Rica, abans del partit, crec que vaig veure que era una de les tres pitjors seleccions per rànquing. Evidentment t'esperes que guanyin, però de la manera com van jugar, a mi em va sorprendre positivament. No m'esperava que juguessin amb aquesta solvència, no? Amb aquesta manera de fer no ho fiem a cap nom en concret, sinó una manera col·lectiva de resoldre el partit, que a mi em va sorprendre molt.
Ara escoltarem l'entrevista que li hem fet aquest matí a Alejandro Valde, el Damià des de la concentració d'Espanya i servidor de vostès des d'aquí a la ràdio, parlant amb Alejandro Valde, que del no res, d'estar pràcticament de vacances, doncs va haver de viatjar d'urgència a Qatar i ahir va debutar en un Mundial amb l'absoluta, cosa difícilment de veure, això.
I va fer un gran partit, he vist dos partits jo, o sigui, centrat en el partit n'he vist dos, el d'Holanda i el d'Espanya.
I què? Què, del Mundial, què destacaries?
Destacaria... clar, és que no... Què vols que et digui? Mira, destacaria que tothom dona que l'Argentina no està eliminada, que crec que Polònia va desaprofitar una gran oportunitat de posar-li les coses molt difícils amb el penal que va fallar Lewandowski. Crec que de les grans, pel que he anat veient avui així pel rabió de l'ojo, França, jo m'esperava que faria un... que seria decepció, però no ho serà, perquè estan sense Benzema, Mbappé està adquirint un paper molt rellevant. Brasil avui ha demostrat que el seu potencial, tant si Neymar es recupera com si no. I del demés, home, a mi m'agrada molt Espanya, però Espanya, no oblidem que aquest cap de setmana juga contra Alemanya. I Alemanya, ben perdut contra Japó després de fer 70 minuts molt bons, perquè vaig veure el resum dels partits del partit i va fer 70 minuts molt bons a Alemanya i es va descompondre al final, no crec que el partit d'Espanya estigui guanyat contra Alemanya.
No, aquest serà un test real.
I ha guanyat, ha marcat 7, és veritat, a Costa Rica. A mi sempre m'agrada posar la prudència per davant. Dels demés, què vols que et digui? En general, hi ha molts partits decebedors i, en canvi, hi ha molts partits que esperes poc i t'acabes enganxant. Per exemple, Anglaterra, que també vaig anar-lo seguint una miqueta, t'acaba agradant el joc d'Anglaterra, sempre em passa això. I Holanda, que és l'altre partit que vaig seguir molt detingudament, em va decebre una mica. Em va agradar.
Va guanyar, però no va fer aquest futbol, no?
Jo m'esperava més, perquè vaig estar seguint molt els darrers partits de les darreres aturades, i m'agradava molt Holanda, a mi m'agrada molt Holanda com juga. I l'altre dia, ostres... em va decebre una mica, però jo segueixo tenint molta confiança amb l'Holanda de Van Gaal. I el que més destacaria, amb això acabo, és que Luis Enrique, els mateixos opinadors que fa 5 anys el destrossaven, no servia per res, no feia l'estil Barça, jugava directe, que es menjava al mig del camp, que sí, que resulta que és meravellós, és la bomba i és tremendo, noi, meravella, o sigui, ens és meravellant la capacitat de transformació dels nostres comentaristes. Jo flipo, o sigui, els felicito per aquesta capacitat que tenen.
Hauries de fer com ell i obrir-te un Twitch i fer stream amb aquestes opinions. No. Riuríem molt.
No.
Sí, sí.
No,
a veure, que acomiado el Damià. Abans, Dami, que estàs sortint ja de l'estadi, abans de marxar, alguna veu més que hagis pogut captar d'aquest Brasil-Sèrbia? L'hem perdut, s'ha tallat. Doncs mira, ho tiro jo. Ha parlat amb un jugador de Sèrbia que parla espanyol i que es diu, ja t'ho diré, sí, Maximovic, jugador del Getafe. Damià López amb Maximovic, el jugador del Getafe.
No,
a veure,
pega,
què
no pega ni res.
Ja. Nemanja Maximovic, Nemanja, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, has hecho un partido muy digno, habéis resistido, pero al final no habéis podido contra Brasil, ¿no?
Sí, claro, creo que 50 minutos jugamos muy bien contra un rival que es uno de favoritos de ese Mundial, que tiene mucha calidad y... Creo que después del gol muy difícil jugar contra Brasil porque tienes que atacar y tienes que dejar muchísimo espacio para contraataque de ellos y eso es muy difícil controlar.
Al final ellos han inclinado el campo y ha sido casi ya como imposible, ¿no?, poder hacerlo.
Sí, claro, y como ellos también en primer tiempo y segundo tiempo presionaron muy bien, nos dejaron muchísimo espacio a nosotros a jugar y a nosotros jugamos bien cuando controlamos el balón, cuando controlamos el partido y hoy no podíamos controlar tanto y cuando tenemos balón es un poco difícil para nosotros.
El gol de Richarlison, ¿no? Solo se puede aplaudir.
Sí, claro, esos jugadores que tienen muchísima calidad, ellos tienen arriba como nosotros jugadores que si dejas medio metro marcan gol y hoy ha demostrado Richarlison que es un grandísimo jugador y que necesita espacio.
Neymar, ya hablabas de la selección española, España y Brasil lo mejor que se ha visto hasta ahora, ¿no?
Sí, para mí sí.
Y parece como injusto que tras el partido que habéis hecho hoy vayáis últimos de grupo. Aún queda mucho, ¿no? Y tenéis mucho que decir.
No, claro, nosotros sabíamos que jugar o perder contra Brasil no es fin de mundo porque tenemos otros dos partidos, 6 puntos de juego y tenemos dos rivales que podemos ganar y pasar al grupo. Nada, a ustedes.
Doncs això, Maximovic del Getafe, que parlava castellà perfectament i el Damià l'ha pogut enganxar. Dami, t'hem recuperat, sortint de l'estadi.
Sí, ara estem ja havíem d'abandonar la instal·lació i bé, és impressionant encara les riuades d'aficionats brasilers que hi ha per aquí a Luzail, que és una localitat que és independent, per dir-ho així, bé, el circuit, lògicament, tothom l'associa al circuit, doncs bé,
motos.
Ara ja... Sí, les motos, doncs ara s'ha construït aquest estadi magnífic que acollirà la final i hi ha molts aficionats que es queden aquí a veure una mica, perquè es pot veure, i els brasilers doncs es quedaran per aquí a prendre alguna copa. Nosaltres el que farem ara serà agafar d'aquí uns minuts, agafarem el metro, perquè la línia de metro és fantàstica en aquest sentit, que per venir cap a l'Usell, per anar cap a algun altre estadi pot haver-hi algun altre problema, però quan els partits són a l'Usell és perfecte perquè et deixa el metro pràcticament a la porta de l'entrada de premsa.
Damià, i aquests seguidors que hi han són de veritat o són d'aquests de pega? Són d'aquests sectors?
No, si és que la pregunta és molt pertinent perquè ja ho estic explicant. Jo ahir, per exemple, vaig voler fer un tema amb aficionats espanyols allà a l'estadi, ahir a... com es diu, que ja no sé ni quin dia, a l'Altomama, a la partida contra Costa Rica, i això, us ho dic, és real. Vaig començar a... És a dir, em anava creuant amb aficionats amb banderes o amb bufandes o amb samarretes d'Espanya, i fins al 12, 13, 14, no sé, no era espanyol de veritat. Però això no, no és un comentari despectiu cap a ningú, és un reflex de la realitat. Eren persones, doncs, que eren àrabs o eren de països propers al Qatar, cap al que sigui, no sé, cap la possibilitat que realment se sentin espanyols de tota la vida. Yeah. Avui també hi havia brasilers. No, home, no, però...
Ja, sí que sí, que t'entenem. El públic riu perquè t'entén.
Podrien ser de Bilbao, perquè tothom sap que els de Bilbao neixen on volen.
Sí.
Gent de Bilbao, sí,
no. No, i aleshores, al final, quan ja havia coincidit amb 13 o 14 aficionats, em vaig trobar un d'espanyol.
I llavors,
per entrevistar-la, bueno, un espanyol que venia de Dubai. Que venia de Dubai i que, perquè els és més pràctic, venir des de Dubai, passar el dia i tornar a la nit, no? Perquè hi ha 30 vols diaris. I quan vaig voler entrevistar el segon, vaig haver de creuar-me amb 7 o 8 més, que al final ja no els hi preguntava si eren espanyols o no, doncs, perquè lògicament es notava. I avui en Brasil, per exemple, veníem en metro i és que tampoc veies brasilers, de veritat, n'hi ha molt pocs. És un destí que hem comprovat que és complicat, que és car, que no és un mundial dissenyat...
Però... A la tele les imatges dels estadis fan pena.
Sí, mig buits alguns, sí.
No és un mundial dissenyat per les butxaques de les persones normals, diguem. També és veritat, això, la sensació que ahir també deia la transmissió del Toni Clavessa, crec que les televisions estan enfocant molt, com és habitual, a les graderies laterals, i tot el públic, perquè són les localitats també més assequibles, està ubicat en els gols, no? I és on hi ha més públic. Però bé, avui, per exemple, l'estadi de l'Ocell, que té una capacitat per 80.000 espectadors, jo crec que ja estava, vaja, si no ple, pràcticament. Avui jo crec que hi havia 70.000 persones aquí.
Molt bé.
Però bé, i ara aquí ja, vaja, hi ha un autèntic festival, eh? Ara mateix estem anant cap al metro i hi ha una festa muntada aquí.
Que celebrin.
Però, clar, no...
Que celebrin, sí, que celebrin. Sí,
probablement no és aquella animació que fa mundial de brasilers, saps?
Ja,
que hem vist sempre.
Ja.
Però bueno, però avui tot Brasil està feliç, ha guanyat Brasil i sempre volem veure Brasil ben lluny en un mundial.
Hi haurà samba. Escolta'm, hem d'escoltar Alejandro Valde, amb qui hem parlat tu i jo aquest matí, l'entrevista del jugador del Barça que hi va debutar amb l'absoluta en un mundial, que és una cosa pràcticament inèdita. O sigui, debutar en un partit oficial amb una selecció absoluta directament en un mundial és molt difícil. Abans d'escoltar-lo, Damià, què faràs demà?
Demà anirem demà comença la jornada 2 i demà serem al Països Baixos-Equador. Compte amb aquest partit, eh? Compte amb aquest partit perquè, clar, Holanda, és a dir, Països Baixos va derrotar
el
Senegal. Sí, Holanda, sí. Costa, eh? No ens fem... Però bé, hem de respectar.
Vale.
Països Baixos li va costar, va guanyar Senegal. Equador, doncs, que també té 3 punts després de la victòria en el potser pitjor partit que hem vist fins ara, o almenys contra el pitjor equip, que és... Però ara imagina't tu que per una d'aquelles demà Equador li compliqués la vida als neerlandesos i a l'última jornada doncs tenim un Qatar Països Baixos. Per tant, demà serem a l'estadi Califa, al qual encara no hi hem estat. A poc anem coneixent estadis. Demà l'estadi Califa, així que aquest és el partit que seguirem demà, amb Memphis, amb Frenkie de Jong, amb Xavi Simons, que veurem si debuta.
A quina hora és?
Etcètera,
a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda. Aquí, el farem arreglar-ho. Molt bé, Damià. Demà ens ho expliques. Ens quedem escoltant Alejandro Valde. Una abraçada forta i bon viatge amb el metro.
Molt bé. Gràcies.
Vinga. I l'aplaudiment que s'emporta el nostre enviat especial a RAC1.
Hi ha una cançó a la trinca que es diu Califa.
Ah, sí?
Sí, la podríeu de recuperar.
Mira, farem una pausa i després d'escoltar Alejandro Valde la recuperarem. Demà, divendres, a les 5 fem a RAC+1 al Països Baixos, Equador, i a les 8 fem a RAC+1 també l'Anglaterra, Estats Units. Déu-n'hi-do quins dos partits farem demà aquí a la ràdio. 2 minuts i escoltem aquesta conversa de 10 minutets que hem mantingut amb el Damià López i Alejandro Valde, el lateral del Barça, que ahir va debutar amb la selecció absoluta.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a audi.es.
professionals. A Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 20 de gener del 2018.
I el número de la sort, el...
El 2.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Va ser l'últim en arribar, per sorpresa pràcticament de tothom, també per ell, suposo, i ahir ja va debutar en un Mundial. Avui el tenim al Tu diràs de RAC1, és el jugador del Barça, Alejandro Valde. Hola, Alejandro, què tal?
Hola, bon dia.
Ja t'ho creus, tot el que t'està passant?
Bueno, la veritat que ha estat tot molt ràpid, però estic molt content per l'oportunitat que he tingut, molt content per la victòria, molt content per el debut, i la veritat que estic visquent un somni.
Totalment, no? Vull dir, suposo que encara, sí, encara t'està costant assimilar tot el que està passant en les últimes hores, no? Com dius tu, deu ser com un somni, no?
Sí, sí, com he dit, tot va ser molt ràpid, perquè fa una setmana estava amb la Sub-21, i de repent estic aquí, 5 dies després, debutant amb l'absoluta, i com he dit, és un somni.
Qui et diu que vas al Mundial? M'agradaria saber una mica la intrahistòria de qui et truca, Alejandro.
Bueno, jo estava a l'habitació i, bueno, el dia anterior vam veure la notícia de Gaia, que des d'aquí li mando ànims.
Sap greu, no?
Sí, home, perquè lesionar-te 2 dies abans que comenci el Mundial, això és una putada, i crec que és molt dur, això.
Has parlat amb ell?
No he parlat amb ell, però vaig pujar una publicació a Instagram, li vaig mandar ànims, i bueno, com he dit, estava a l'habitació, vam veure la notícia i ja els companys em van començar a fer bromes de compte, que pots anar tu, però jo fins que no veiessi res no estava segur. I res, estava a l'habitació, anàvem a fer la siesta, i de repent em van trucar al mòbil, Luis de la Fuente em va dir que pugi a la sala de reunions, i ahir em va dir que anava amb l'absoluta.
I com et quedes? Què fas?
Bueno, no m'ho creia. Vaig trucar a la meva família, tots estaven molt contents, celebrar-lo, i molt content estic.
La maleta la tenies feta? Vas haver de preparar alguna cosa en aquell moment?
Bueno, quan m'ho van dir, vaig agafar un vol cap a Barcelona, perquè tenia que agafar més coses per vindre aquí, perquè la concentració dura més. Vaig anar a Barcelona, vaig fer nit a la meva casa, i el dia següent vaig vindre cap aquí.
I ara estàs a Qatar, arribes, entrenaments, i de cop i volta ahir debutes en un Mundial, no? I a més de forma, suposo que per tu, somiada, no? Amb un partit que estava pràcticament decidit, en una festa de la selecció espanyola. Ha estat més fàcil aquest debut per tu en un Mundial, per tal i com va anar el partit?
Bueno, sí que la veritat que el resultat era molt favorable per nosaltres, i bueno, jo vaig sortir al camp molt content, enfocat en fer el meu treball, i molt agraït per l'oportunitat que m'ha donat el míster, i com tu has dit, que és el meu debut amb la selecció directament a un Mundial, que això t'ho diuen, i és com un somni.
Menys nerviós, no? Estaves, suposo, ahir, o què, veient el partit com
bueno,
anava?
Bueno, a lo millor al principi en la banqueta, però després quan vaig entrar al camp tots els nervis se'n van fora.
Molt bé. Tens aquí davant a la concentració d'Espanya el nostre enviat especial, que és el Damià López, i que va viure en directe aquest moment que estem comentant, no, Damià? Explica'ns tu també com es va viure des del camp aquest debut d'Alejandro Valde.
Bé, va ser la veritat un moment màgic quan l'Alejandro al minut 64 va entrar per Jordi Alba, i jo crec que va ser història en molts sentits, perquè aquí els que seguim la selecció espanyola des de fa molts anys estem habituats a veure futbolistes que debuten, però Alejandro, el que no és gens habitual és veure que un jugador debuti a nivell internacional directament en un gran torneig. Això és inèdit i marca la diferència, eh?
No, sí, com he dit, molt content, que és com un somni que debuti directament a un mundial, i això és una cosa que jo crec que molt poques vegades s'ha vist. Res, molt content, molt agraït per l'oportunitat, i ara seguir treballant, espero seguir tenint oportunitats. Si no tinc, estic igualment agraït per estar aquí ja amb els millors, i res, molt content.
Retrocedint una miqueta, l'altre dia l'Azpilicueta, que va fer una roda de premsa, evidentment aquests dies això ha estat un tema molt recurrent, no? La Déu de Gaià, la teva arribada, preguntàvem als futbolistes què podies aportar, etc. I ell va dir que, bueno, va destacar les teves aptituds, les teves característiques, però deia que no et coneixia personalment. Et volia preguntar, més o menys, a quants jugadors de la selecció espanyola no coneixies personalment, més o menys, i quin impacte ha suposat això per tu, no? És a dir, arribar aquí i que et presentessin jugadors que encara no coneixies.
Bueno, coneixia els del Barça, clarament.
Sí.
I després coneixia Nico Williams, que és molt amic meu.
L'altre dia va dir Nico, que el vam entrevistar, que sou com Zipi Zape.
Sí, molt amic meu. Sempre estic bromejant. Vam tenir també un bon partit, ell i jo, al Camp Nou.
Uh-huh.
I és molt amic meu, sempre a l'estiu estic amb ell. També coneixia a Jeremy Pino.
Uh-huh.
I crec que ja. Els altres no els coneixia.
Bé, preguntava l'Aleix pel partit d'ahir. Jo voldria saber què et diu Luis Enrique. Ahir comentaves amb una mixta, no?, que et va dir alguna cosa així com que siguis tu mateix, però si ens pots detallar una miqueta més què és el que et va dir.
No, abans del partit em va dir que sigui jo mateix, que jugui com sé, que estigui tranquil, i res, jo crec que això així va ser. I després del partit em va felicitar.
Avui saps que està dient tothom per aquí, diu, com vola Alejandro Valde.
Sí, jo crec que és una especialitat que tinc, sempre la intento aprovechar, que sóc molt ràpid, un jugador molt explosiu, i cada vegada que puc intento aprofitar això.
No és habitual, i l'Alejandro ho sap, en un gran torneig, però no només a nivell internacional absolut, sinó en categories inferiors, que tu has jugat amb Espanya, en un debut guanya 7-0. Normalment els debuts costen, no? Costa arrencar. Ahir és que vau passar per damunt de Costa Rica. No és normal, això?
Sí, normalment els nervis, les expectatives que té la gent, pot costar una mica, però jo crec que des del principi teníem una idea clara, la idea del míster la vam seguir i vam anar a mort, i així va ser. Vam tenir un bon resultat, però això no termina aquí, hem de seguir treballant, i el diumenge hi ha una altra final.
Sap greu pel rival quan estàs al camp, o no hi penses, Alejandro, que vas 4-0, 5-0, 6-0?
Bueno, jo crec que estem aquí per donar el màxim del que tenim. Jo crec que també una forma de respectar el rival és donar el màxim al camp, i així van fer. No crec que en aquest moment tu no penses si et dona pena, no? Tu només penses en ficar més gols i guanyar.
Hi ha molta eufòria al vestidor després d'aquesta golejada?
Bueno, estem contents, estem però tranquils, perquè encara queda molt.
Clar, és que guanyar un mundial són 7 partits, eh?
Sí, però
s'ha guanyat només un. És important mantenir els peus a terra, no?
No, sí. La veritat que va ser un bon partit, però estem tranquils, que encara queda molt.
Sí.
I jo m'imagino, Damià, Alejandro, no? Potser els veterans dient-vos, ei, canalla, tranquils, no? Vull dir, Sergio Busquets, tota aquesta gent que ja sap el que és jugar aquestes competicions, no sé si us han fet baixar una mica l'eufòria, els joves.
Bueno, ja sí que és veritat que hi ha molts jugadors amb experiència a la selecció, i sí, ens diuen que estem tranquils, que el diumenge tenim una altra final, que hem de tenir els 3 punts, i sí, estem tranquils.
Parlant de veterans, jo et volia preguntar pel Jordi Alba, que tu sempre has destacat que és un futbolista que t'ha donat molts consells, no?
Sí.
En aquest sentit, què és el que et diu, el que t'aconsella, què és el que has tret d'ell?
Bueno, sempre em dona consells, sempre em diu el que tinc que fer, el que no. Per exemple, la primera de la selecció ja em va dir com em tenia que col·locar en atac, perquè és diferent al Barça. la col·locació dels laterals, i sí, és, molt, és un referent per mi i sempre que pot donar consells.
I mira, de noms propis, Ferran Torres està on fire amb Espanya, eh? Ahir el Damià ens deia que en l'època Luis Enrique, Ferran Torres és el jugador que més gols ha fet amb la selecció espanyola, no? Li pot anar bé, Alejandro, el fet que agafi confiança en aquest Mundial? Ahir va fer dos gols de cara al retorn al Barça, de cara al mes de gener. Tu creus que li pot anar bé aquesta concentració aquí al Mundial amb Espanya?
Sí, jo crec que per un davanter sempre és important ficar gols perquè això li dona confiança, i Ferran Torres és un jugador amb molt bon potencial, que tots sabem que és molt bon jugador, i sí, jo crec que quan un davanter fica gols és molt bo.
I tu, Giro, està una mica decebut o emprenyat en Sofati que ahir no va jugar cap minut o què?
Bueno, no he parlat d'ell amb això, però coneixent-lo jo sé que Ansu és un noi que treballa molt, si no té l'oportunitat seguirà treballant, i jo sé que està agraït de que, aunque no hagi jugat ahir, ha tingut bons minuts, o sigui, està agraït d'estar aquí amb la selecció.
Però està bé, no? Vull dir, físicament l'hem vist entrenant-se en solitari, no, sí, treballant, sí, sí, al marge, no? Vull dir que tu el veus bé?
No, sí, el veig bé. Ansu... és que és molt bon jugador.
Hi haurà oportunitats per tots aquí. És que és el que diem, és partit 1 de 7, no? Sí, sí. Alemanya serà una altra història.
Sí, encara és el primer partit, hi ha temps. No sé si farà rotacions o no, però hem d'estar tranquils i contents que som un equip tots.
A mi, Aleix, Alejandro, em meravella que Gavi ahir ha posat el seu nom al costat de Pelé a la història. No sé si ho heu comentat, això, li heu fet broma fins i tot, perquè, clar, és increïble, tercer golejador més jove a la història dels Mundials al costat de Rosas, un mèxic que no és tan conegut, i de Pelé. Li heu fet referència a això o no?
Bueno, sí, i tots sabem el potencial de Gavi, és un jugador molt jove, però sí, és un espectacle haver-lo jugar, sempre està donant tot al camp, i sí, que estigui al costat de Pelé, això és un honor, jo crec.
Es pot guanyar un Mundial amb aquesta generació de joves, Alejandro, Gavis, tu, Pedri, Ferran Torres, nanos de 20 i pocs, 18, 19, 20 i pocs anys, això, es pot guanyar un Mundial, és real o no això?
Bueno, sempre es pot guanyar tot, jo crec que si estem aquí és perquè tenim el nivell i nosaltres ho donarem tot, però